Hi ha debats que no s'acaben de superar i es reobren periòdicament. Un de tan bàsic com què va ser la Guerra Civil i el franquisme i els drets que tenen els familiars de les víctimes ha tornat avui a primera fila. Les Nacions Unides demanen a Espanya que prengui les mesures necessàries per garantir que es preservi la memòria històrica. Al punt de mira no hi ha tant el govern espanyol com les comunitats autònomes on el PP i Vox impulsen normes per esquivar el que estipula la llei de memòria democràtica. Són les anomenades lleis de concòrdia, que d'alguna manera equiparen el paper dels dos bàndols. Però els polítics de dreta i extrema dreta no es donen per al·ludits.
L'informe de la ONU tiene bulos.
I un altre debat que avui ha ressorgit, el de toros sí, toros no, a partir d'un anunci del Ministeri de Cultura de suprimir el Premi Nacional de Tauromàquia.
Hem cregut que, tenint en compte que hi ha una creixent sensibilitat en favor del benestar animal a la societat espanyola, no creiem pertinent continuar amb el Premi Nacional de Tauromàquia.
És una mala notícia per a la democràcia i per a la llibertat d'expressió d'aquest país. Això és censura cultural per raons ideològiques.
Catalunya nit. Els informatius convivim sovint amb dades que semblen contradictòries i potser el que reflecteixen és que la realitat és complexa. Els indicadors macroeconòmics poden dibuixar una tendència positiva, però a peu de carrer, la Creu Roja ha atès més persones en situació de vulnerabilitat extrema que mai. Persones com la Noèlia.
Tens una economia, tens una família, tens tot quadriculat i per un problema de salut, en un moment, et canvia la vida.
Les protestes universitàries en suport a Gaza que estem veient a França i als Estats Units podrien replicar-se a Catalunya. Estudiants i treballadors de la Universitat de Barcelona han convocat una concentració aquest dilluns a la Facultat del Raval de la Universitat de Barcelona. De seguida parlarem amb un dels seus representants que ens ho acaba de confirmar. I ens permetrem el luxe de conversar també amb Toni Arbonés, el director del programa Els viatgers de la Gran Anaconda de Catalunya Ràdio. Ha tret llibre i encara el tram final del seu viatge radiofònic. Quins viatges té pendents Toni Arbonés? De seguida li preguntarem, tenim periodistes seguint també diversos concerts a aquesta hora i la vinyeta del cap per completar. Així que no hi donem més voltes. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Alerta de les Nacions Unides als governs autonòmics del PP i Vox. L'ONU demana que aturin les lleis de concòrdia que han tramitat a l'Aragó, al País Valencià i Castella i Lleó perquè atempten contra els drets humans i la memòria històrica. Segons les Nacions Unides, les normes alimenten el negacionisme del franquisme i el revisionisme de la Guerra Civil. Anem cap a Madrid per parlar-ne amb la Paula Brujats. Bona nit, Paula.
Hola, bona nit.
Què diuen aquestes lleis de concòrdia i per què les han impulsat?
Són tres lleis que deroguen les anteriors normes regionals de memòria que hi havia en aquestes tres comunitats que has dit. A l'Aragó, el govern del PP i Vox ja ha fet el pas i ha aprovat aquesta nova llei de concòrdia. Al País Valencià i a Castella i Lleó, de moment, les estan tramitant. I què diuen? Doncs, per exemple, la d'Aragó elimina el mapa d'obertura de fosses de la Guerra Civil, suprimeix els homenatges a deportats a camps nazi, paralitza també l'inventari que s'estava fent de llocs de memòria, i en aquest nou text doncs s'elimina, per exemple, la paraula dictadura o règim franquista, és a dir, s'esborren completament. Les altres dues lleis que estan en tràmit són similars. La del País Valencià, a més, dissol l'Institut Valencià de Memòria i elimina també les subvencions a entitats que treballen en aquest tema. I la de Castella i Lleó nega el cop d'estat del 36 i equipara les víctimes de la Segona República amb les de la dictadura. Per tant, són lleis que van néixer dels pactes entre el PP i Vox per governar plegats en aquestes tres comunitats. De fet, eren les mesures estrella d'aquests governs.
I per què les Nacions Unides s'hi pronuncia amb preocupació?
L'ONU es pronuncia perquè el govern espanyol li va demanar. És a dir, va ser la Moncloa qui va portar les lleis a Europa en una ofensiva justament contra el PP i Vox, i veient doncs que no pensaven aturar aquestes normatives, el que ha fet avui l'ONU és avisar que aquestes lleis atempten contra els drets humans, això diuen tres relators que han fet l'informe, i demanen al govern espanyol que a partir d'ara faci tot el que pugui per aturar-les. Què passarà a partir d'ara? Veurem, perquè de moment, avui, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha dit que no pensa fer marxa enrere i, a més, ha qüestionat la decisió de l'ONU.
El informe de la ONU tiene bulos. Si se hubieran preocupado de hablar con el gobierno de Aragón, les hubiéramos explicado y no habrían cometido errores de bulto como han cometido, entiendo que influenciados exclusivamente por la información que les ha trasladado el gobierno de España.
I el govern d'Espanya, doncs, ja ha respost que o s'asseuen a negociar i rectifiquen o portaran totes aquestes lleis al Constitucional perquè les derogui.
O sigui que el 2024 ens passarem mesos, temps, no sé quan, però tornant-nos a mirar què va passar del 36 al 39. Déu-n'hi-do. Moltíssimes
Exacte.
Gràcies, Paula Brujats. Bona nit.
Bona nit a vosaltres.
Doncs aquesta tocada de crostó de l'ONU a les lleis de la concòrdia del PP i Vox encara ha tingut una nova rèplica relacionada, en aquest cas, amb una altra de les notícies del dia que explicarem tot seguit, en concret, l'estocada que el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha fet el Premi Nacional de Tauromàquia. Com ha anat això? Com connectem les dues històries? Marta Vives.
Doncs mira, Manel, entre la llau de reaccions a la decisió d'Urtasun també hi ha dit la seva l'alcalde de Madrid, en José Luis Martínez Almeida. En un tuit ha citat Lorca quan aquest afirmava que els toros són la festa més culta del món. Una piulada que ha respost d'immediat i amb sorna al mateix Urtasun, qui li ha dit que és un bon dia per recordar el poeta just quan l'ONU ha instat Espanya a preservar la memòria històrica davant les lleis del PP i Vox. A aquesta hora us he de dir que Lorca és trending topic a Twitter.
Ostres, això sí que és un mèrit que es pot apuntar al ministre de Cultura.
Home, i tant.
Convertir a Lorca en trending topic.
Imagina't,
això, Això el currículum del ministre de Cultura.
Sí, sí.
El Premi Nacional de Tauromàquia es va crear durant el govern de Rodríguez Zapatero. Amb quins arguments es decideix anul·lar-lo ara?
El titular del departament assegura que la decisió respon a una actualització d'aquests premis i també a la preocupació social creixent pel benestar animal.
Que veure amb una revisió global dels premis nacionals, perquè els premis nacionals han de ser reflexa i han de ser també expressió del que és avui la societat espanyola, i bàsicament el que hem fet és creiem actualitzar-ho a les demandes de la societat espanyola al 2024.
I què ha passat? Doncs que la reacció del sector a la tauromàquia no s'ha fet esperar i han exigit la dimissió del ministre. Victorino Martín és el president de la Fundació Toros de Lidia.
Es una mala noticia para la democracia y para la libertad de expresión de este país. Eso es censura cultural por razones ideológicas.
Els partits polítics, i no només Almeida, s'han llançat a l'arena. El PP ha anunciat que registrarà una moció al Senat per obligar el PSOE a posicionar-se sobre la iniciativa. Borja Semper és portaveu de la formació.
Suprimir este premio, además de tener un recorrido muy corto, demuestra también que este gobierno ni apuesta por la pluralidad cultural, ni apuesta por la libertad, que cuando gobernemos, que confío que sea más pronto que tarde, cuando gobernemos en España, volveremos a instaurar el Premio Nacional de Tauromaquia.
Mentrestant, comunitats com Castella-La Manxa, Extremadura o l'Aragó han anunciat que crearan un guardó propi. Jorge Azcón és el president d'Aragó.
Un premio de tauromaquia que queremos que sea uno de los premios de referencia en toda España.
A la qual cosa Urtasun ha respost així de contundent.
Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar y conceder un premio, una distinción a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo.
El ministre ha fet aquestes declaracions en la inauguració d'un acte cultural, aquest sí que no genera cap mena de controvèrsia, com és el Festival del Còmic de Barcelona.
Molt bé, doncs després hi anirem. Moltes gràcies,
Vinga,
Marta.
Fins ara.
Tota aquesta polèmica és per un premi que deixarà d'existir, però ara ens volem mirar quins són els països del món on es fan corrides de toros i on estan prohibides. Natàlia Ramon.
Doncs són 8, només 8 països del món fan corrides de toros i no en tots es pot matar l'animal. Són 3 a Europa i 5 a Llatinoamèrica.
Doncs va, comencem entrant per Europa.
Pues Europa, mira, Espanya, França i Portugal, però tots 3 molt diferents. Espanya és l'únic país europeu on es permeten els toros a tot el territori i matant l'animal. Estan declarats patrimoni cultural des de 1991. Els territoris que han volgut prohibir-los, com Catalunya o les Illes Balears, han acabat al Tribunal Constitucional, que ha sentenciat en contra de la prohibició. El fet, però, és que a Catalunya no es fa cap corrida de toros des del 2011. L'altre país europeu on estan permeses les corrides és a Portugal, tot i que està prohibit matar l'animal, i en els últims anys el públic ja no va a les places i l'espectacle ha caigut més d'un 50%. I el tercer i últim país a Europa és França, on estan prohibides les corrides, excepte al sud, on per llei queda regulada la tradició taurina. L'últim debat sobre la qüestió a l'Assemblea Nacional va ser fa poc més d'un any i els contraris als toros van tornar a perdre la partida.
Dèiem, per tant, 8 països a tot el món. D'Europa n'hem explicat 3. Els altres 5 de l'Amèrica Llatina, no sé si hi ha debat també.
Sí, sí que hi ha debat. A Colòmbia el debat és molt intens. Ara sembla que ha arribat al final perquè justament estan debatent i tramitant una llei per prohibir les corrides de manera definitiva al 2027. Allà el mecanisme d'aprovació va diferent que aquí, però la prohibició ja ha passat 2 votacions i ara ja només queda la tercera i última abans que es converteixi en llei. A Mèxic, on hi ha molta tradició de toros, el debat és permanent, fins al punt que hi ha 5 estats mexicans on les corrides estan prohibides. Ara bé, a Ciutat de Mèxic, on hi ha la plaça de braus més gran del món i més popular, hi ha hagut un debat tan gran que ha acabat també en mans de la Cort Suprema del país. I la Cort ha donat llum verda a les corrides a Mèxic DF després de més d'un any d'estar suspeses. El rebombori, Manel, ha arribat a tan lluny, sí, que el president López Obrador parla ja de convocar un referèndum perquè la decisió finalment estigui en mans dels ciutadans. A l'Equador es va fer una consulta popular el 2011, en què el 57% dels ciutadans van votar per la prohibició. De moment, però, el que han fet a l'Equador és prohibir la mort de l'animal, igual que a Portugal. Tant a Perú com a Venezuela, el debat és menys intens, tot i que els dos països sovint ha d'intervenir la justícia per resoldre demandes concretes contra algunes corrides de toros.
I a quins països hi ha prohibició explícita de corrides de toros?
Doncs, per exemple, al Regne Unit, a Itàlia, a l'Argentina, a Cuba o a l'Uruguai. I alguns dels últims a fer-ho han estat Nicaragua el 2010, Panamà el 2012 i el Canadà, que ho va fer el 2019.
Perfecte, moltes gràcies, Natàlia.
Bona nit.
2 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Entrem en campanya. Una campanya per les eleccions catalanes que avui ha girat al voltant d'unes paraules del president del sindicat UGT, Matías Carnero, que tanca la llista del PSC per Barcelona. En un acte de la campanya de Salvador Illa s'ha referit així a Carles Puigdemont i a la seva sortida amb cotxe de Catalunya el 2017.
¿Por qué no se hizo la foto en el maletero? Claro, es que no lo ponen a huevo para poder darles caña. Y ya por no hablar del resto, cuando el otro día lo escuchaba y dijo, es que el presidente Pedro Sánchez tiene que venir llorado y esto que ha hecho es una indecencia. Llorado se fue en el maletero y no sé si cagado o meado, pero se fue hasta Bruselas.
Hores després, el PSC ha demanat perdó per les paraules de Matías Carnero. Terrassa, Núria Oriol.
Bona nit. El PSC demana disculpes per la mofa i càrrega de Carnero contra Puigdemont i que ha arrossegat una pluja de crítiques i indignació per part de l'independentisme i per la de fet puntual. Lluïsa Moret, directora de campanya.
Estem parlant d'un fet puntual i aïllat i, evidentment, com a directora de campanya, a totes les persones que s'hagin pogut sentir ofesa, jo demano disculpes.
Declaracions a les portes del míting de Terrassa. Dins, el candidat del PSC no n'ha dit res i s'ha tornat a centrar en les seves propostes, com tirant demà la B40, hores abans, en un esmorzar del Fòrum Tribuna, preguntar per pactes, el descartava del tot amb Junts.
Amb Junts per Catalunya no hi haurà pacte, no? Això és obvi. Ells mateixos s'autoexclouen. Deixi-m'ho dir clar, Puigdemont és bloqueig.
Campanya que continua marcada per Pedro Sánchez, que demà protagonitzarà el míting central a Montmeló.
Carles Puigdemont ha lamentat la deshumanització que representen les paraules que hem escoltat de Carnero i ha aprofitat per demanar la mobilització del seu electorat. Argelers, Martí Ferrero.
Per Carles Puigdemont, els atacs de Matías Carnero demostren que els socialistes s'arrosseguen pel mateix fang que Pedro Sánchez censura a PP i Vox.
Avui hem fet servir la policia patriòtica, els jutges patriòtics, la premsa que s'inventa notícies per empastifar-me. I per què ho han fet? Per vosaltres. Perquè us esteu mobilitzant. Perquè els hi feu molta por.
Ha reclamat una mobilització del vot per impedir una Catalunya governada pel socialisme.
Que la incomoditat petita d'anar a votar una llista que no t'acaba de fer el pes no té res a veure amb la gran incomoditat que patirà el país, que patirà la llengua catalana, que patirà les nostres empreses si aquest país el guanya el representant del PSOE.
I ha assegurat que no tornarà per resignar-se a governar una Catalunya autonòmica.
També els comuns s'han referit a les polèmiques paraules de Carnero. Mataró, Jordi Carbalán.
Des de Mataró, el portaveu de Sumar al Congrés, Íñigo Errejón, retreu al PSC de Salvador Illa que intenti tapar la proximitat amb Junts insultant Carles Puigdemont.
Ara, després de que l'Illa se li escapés, que estava completament disposat a fer un acord amb Junts, ara han tret a un senyor a insultar Puigdemont per veure a veure si dissimulen que... La qüestió és que, bàsicament, en el programa econòmic ja estan d'acord.
I la candidata Jéssica Albiach ha reclamat una llei del mínim vital d'aigua que garanteixi que tothom té accés a aquest dret.
I malgrat els lobbies, malgrat el lawfare, malgrat les amenaces, no ens aturaran ara i sempre gestió pública de l'aigua.
Feijóo del PP també ha carregat amb duresa contra Salvador Illa des de la mateixa ciutat, des de Mataró. Marta Vallès.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha carregat contra el candidat del PSC, Salvador Illa, després que hagi retirat la proposta de pactar amb Carles Puigdemont.
Pero realmente el señor Illa, quien por la mañana te abraza, por la tarde te empuja y por la noche te insulta, ¿puede ser el presidente de la Generalitat? No se puede ser así el presidente de la Generalitat, hombre.
De Pedro Sánchez, Feijóo diu que fa 5 anys que no diu una veritat i que és una fàbrica de mentides i notícies falses. Bulo, ha dit textualment. El líder del PP diu que el seu partit és el més constitucionalista perquè parlen gallec, català, valencià i andalús.
El cap de llista de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha assegurat que Salvador Illa no podrà presidir la Generalitat, ja que el PSC està supeditat a la governabilitat del govern espanyol.
Cuando el señor Pedro Sánchez tenga que elegir entre los apoyos que le garantizan su silla en la Moncloa o el sillón del señor Illa en la Generalitat, va a elegir su silla en la Moncloa y dejará al señor Illa colgado de la liana.
Esquerra Republicana també ha apuntat contra Salvador Illa, qui ha retret que menystingui la llengua catalana. Lleida, Pere Joan Álvarez.
Pere Aragonès assegura que si els socialistes arriben al govern, abandonaran la immersió lingüística a les escoles i abraçaran el programa electoral de Ciutadans. I per descomptat, parlant de Lleida, Aragonès ha retret el candidat del PSC que fa dies que menysté el català. I n'ha posat aquests exemples.
I per tant volem posar en alerta la ciutadania de cara al 12 de maig. Fa masses dies que veiem com Salvador Illa, el candidat del Partit Socialista, menysté la llengua catalana. Va començar dient-li l'Èrida a Lleida. Ahir ja deia Bajo Llobregat o Baix Llobregat. Com torni Beniquins, parlarà del Segriano.
La lleidatana Marta Vilalta també ha acusat Junts de no haver fet res per potenciar el català durant 10 anys.
També sobre la llengua, el candidat de l'extrema dreta, Ignacio Garriga, ha culpat avui PP i PSOE del que ha qualificat de maltractament lingüístic a les escoles catalanes.
Si hoy los catalanes no pueden escolarizar a sus hijos en su lengua materna, en el español, es gracias, o mejor dicho, es por culpa del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español.
Garriga ho ha dit en un acte celebrat a Barcelona contra la immersió lingüística.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
A punt d'arribar a les 10 i 20, el moviment estudiantil contra la guerra a Gaza s'estès des de les universitats dels Estats Units fins a campus educatius de diversos països, com França i el Canadà, i podria arribar també ben aviat, ara ho explicarem, a Catalunya. A París, la policia ha desallotjat sense incidents la facultat Sciences Po de París, que acull més de 5.000 alumnes i on 7 estudiants havien iniciat una vaga de fam. Als Estats Units, la policia ha detingut ja més de 2.000 persones des de l'inici de les concentracions en campus de tot el país. Per això anem cap a un i altre lloc en directe. Comencem per Washington. Francesc Garriga, bona nit.
Hola, bona nit.
A París hi tenim la Isabel Galí. Bona nit, Isabel.
Bona nit.
Als Estats Units, Francesc, aquest divendres ha estat un dia més tranquil o què?
Sí, en comparació als últims sí, perquè fa dos o tres dies teníem edificis ocupats, actuacions contundents de la policia, centenars de detinguts, i avui divendres ha estat una mica més tranquil. Alguns campus han recuperat fins i tot certa normalitat, si és que es pot parlar de normalitat, però no hi ha hagut cap incident greu, que tampoc vol dir que fos una bassa d'oli. El més destacable d'aquest divendres, el desmantellament d'una altra acampada a la Universitat de Nova York, un dels centres actius de la ciutat. S'hi han produït una cinquantena de detencions, però en principi sense incidents greus. O també enfrontaments i picabaralles a la Universitat de Chicago. Allà la direcció de la universitat ha reclamat als acampats que desmuntin la paradeta o es veuran també obligats a demanar que la policia actuï. Ja hi ha hagut una mica de ball de bastons. Per tant, la calma aquesta d'avui pot presagiar un nou pic de protestes ben aviat.
Isabel, tu avui has seguit desallotjament de prop, eh?
Sí, mira, he començat el dia davant el campus de Sciences Po, la Facultat de Ciències Polítiques, on ahir un centenar d'estudiants s'hi havien tancat altre cop després de mantenir una reunió amb la direcció, reunió on se'ls va comunicar que el centre no accedia a les seves peticions de replantejar-se els lligams acadèmics amb les universitats israelianes. El Comitè per Palestina insisteix en la necessitat d'obrir una investigació sobre aquests lligams, també els econòmics, sobretot que, segons ells, Sciences Po té amb empreses que donen suport a l'ocupació. I per forçar-la, la investigació, 7 estudiants del campus parisencs estan en vaga de fang i 3 més als de Reims. Tot i això, en veure al migdia que la policia estava disposada a desallotjar-los de mala manera, n'han sortit més o menys pel seu propi peu. Després he anat a la plaça de la Sorbona, on la Unió d'Estudiants Jueus de França ha muntat ells una taula de debat sobre el conflicte. No hi havia molta gent per això, amb cartolines, amb definicions de què és genocidi, terrorisme o apartheid. I allà tampoc hi ha hagut cap incident. Només queixes de com, segons ells, aquestes protestes augmenten l'antisemitisme. I a les dues ha estat el torn de la concentració dels estudiants de la Sorbona, molt a prop d'on estaven els estudiants jueus, al davant del Panteó, i amb molta seguretat policial. En aquesta manifestació ben sorollosa ens hem trobat una franco-catalana que es diu Adriana Guijarro i que ens ha explicat per què era allà.
Volem mostrar la nostra solidaritat amb el poble de Palestina, volem denunciar aquest genocidi i sobretot volem dir al Macron que és complici del genocidi i el que està passant a Gaza, que nosaltres no volem seguir aquesta política sionista i continuar a colonitzar un territori i bueno, matar tota aquesta gent.
Francesc, Isabel, diríeu que les protestes als vostres respectius territoris van a menys o al contrari, s'estan cada vegada accelerant més?
Clar, això fa de mal dir. El moviment estudiantil ha quedat desallotjat en alguns campus i, per tant, la cosa estava una mica més tranquil·la, però avui el gruix d'aquests estudiants estan més enfadats que ahir. Fins fa uns dies, el motiu de la protesta era Palestina, Israel, els vincles entre universitats i empreses que donen suport a l'ofensiva a Gaza. Però, clar, després de les actuacions policials, alguns alumnes ara ja apareixen protestar contra les pròpies universitats per no respectar el dret a manifestació, per enviar-los a la policia. Per tant, pot virar i ampliar-se encara la protesta. La setmana vinent comencen arreu del país a celebrar-se actes de graduació. En alguns punts els han cancel·lat, a Califòrnia. En molts han fet alguns arreglos, però acabaran produint-se. Per exemple, a Colòmbia. Caldrà tenir un ull posat a aquestes graduacions. A Colòmbia són el 15 de maig, perquè és molt probable que allà els estudiants aprofitem per fer una bona onada de protestes.
Doncs sí, tindrem l'ull posat. I en el vostre cas, Isabel?
Doncs mira, tant els estudiants de la Facultat de Sciences Po com els de la Sorbona ens han dit que això tot just acaba de començar, i una mica per les mateixes raons que explicava el Francesc, però ja es veurà, la veritat, ja es veurà. És cert que la setmana que ve, per exemple, els de Ciències Polítiques tenen examen, catalans i per això avui els del Comitè de Palestina han accedit, diuen, a marxar per no perjudicar els estudiants que no es manifesten, però en tot cas els que estan en vaga de fam, que són, recordo, 7 a París i 3 al campus de Reims, no l'han abandonada.
Molt bé, doncs ho anirem seguint. Moltíssimes gràcies als dos en directe, quan falten poc més de 5 minuts per 2:15 de la nit. Bona nit.
Bona nit.
Doncs el que està passant tant a França com als Estats Units podria tenir una rèplica també a Catalunya, perquè estudiants i personal de la Universitat de Barcelona faran una concentració aquest dilluns 6 de maig a la UB, a la Universitat de Barcelona del Raval, per donar inici, diuen, a un procés de mobilització. I ens està escoltant en Pablo Castilla, que és un dels representants d'aquest moviment estudiantil en solidaritat amb el poble palestí. Pablo, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Què preteneu fer el dilluns?
El dilluns nosaltres, veient la situació internacional, amb les acampades dels Estats Units, que després s'han anat estenent també a altres llocs d'Europa, hem vist ocupacions també a París, ocupacions de places a Alemanya, a Itàlia, també al Regne Unit, i doncs aquesta setmana les que veiem a València, doncs volíem prendre l'exemple de tot aquest moviment estudiantil que s'està aixecant en solidaritat amb el poble palestí per denunciar el genocidi d'Israel. Nosaltres fem aquesta convocatòria a les 6 de la tarda al porxo de la UB Raval, a la Facultat de Història, de Geografia, de Filosofia, on creiem també tothom a portar la seva tenda de campanya i el sopar, per també doncs intentar imitar l'exemple del que està passant arreu del món. Encara no podem donar més detalls, però animem a tothom a venir a aquesta convocatòria, siguin estudiants d'altres universitats catalanes, treballadors, docents, que assumin aquesta crida.
La vostra intenció és quedar-vos indefinidament a la universitat acampats.
La nostra intenció és intentar doncs imitar aquest exemple, com dic, encara no sabem fins quan podrem estar-hi. La nostra intenció és resistir per denunciar aquesta complicitat que té la universitat amb l'estat d'Israel a través de diferents convenis amb el propi estat, amb les universitats israelianes, amb les empreses que fan negoci allà, i denunciar també doncs la complicitat del govern de l'estat espanyol i del govern de la Generalitat, que mantenen relacions amb l'estat d'Israel, que continuen comprant i venent-li armes i exigint doncs que trenqui tot aquest tipus de relacions i la fi del comerç d'armes.
N'heu parlat amb el rectorat de la UB?
Bueno, el rectorat no hem parlat formalment amb ell, tenim ben segur que estarà informat. Fins ara hem vist que la posició de les direccions universitàries internacionalment ha sigut la de reprimir aquestes protestes, per això nosaltres des de, diguem, la nostra acció volem donar tota la solidaritat a les companyes estudiants i altres persones que han sigut reprimides per solidaritzar-se amb el poble palestí, i bueno, doncs esperem que d'alguna manera les direccions universitàries als campus de les universitats de Barcelona i catalanes, ja sabem com han actuat en altres ocasions amb el moviment estudiantil, i bueno, la nostra intenció és doncs exigir-li aquest trencament de relacions i les posicions que tenen, que fins ara, en el que va de genocidi, doncs no han donat mostres de posicionar-se amb el poble palestí, sinó tot el contrari.
Pablo Castilla, moltíssimes gràcies per atendre el Catalunya Nit.
A vosaltres, moltes gràcies.
Bona nit. La Creu Roja ha atès l'any 2023 400.000 persones gairebé a Catalunya. D'aquestes, 4 de cada 10 estaven vivint en una situació d'extrema vulnerabilitat. I aquesta dada és la més alta, és la xifra més alta que ha atès mai la Creu Roja quan parlem de persones que estan en aquesta extrema vulnerabilitat. Maria Costa.
Sí, de fet, s'ha multiplicat per 2 el nombre de persones que han acudit a la Creu Roja per problemes de salut, ja sigui física o mental. I tot plegat ha fet augmentar també les ajudes sanitàries, que han crescut un 62% respecte a l'any anterior. Per exemple, les ajudes de copagament d'ulleres, audiòfons o medicaments. És el cas de la Noèlia, que té 40 anys i va tenir un ictus ara fa 4 anys. Després de tenir-lo, va haver de recórrer a la Creu Roja perquè no podia permetre's la medicació.
Tens una economia, tens una família, tens tot quadriculat, i per un problema de salut, en un moment, et canvia la vida. Les medicacions, hi havia medicacions de 180 € mensuals. Llavors, ahí estava la Creu Roja. Jo sóc cega d'un ull, unes ulleres per la ceguera, amb vidres monocromàtics i, bueno, pues allà estava la Creu Roja.
El pressupost de l'entitat va arribar l'any passat als 145,5 milions d'euros, una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior, quan es van rebre més ajudes per als refugiats d'Ucraïna.
Doncs ens està escoltant el president de la Creu Roja Catalunya, que és Josep Quitet. Bona nit, Josep.
Bona nit a vosaltres.
Heu assistit a 400,000 persones. Què ens diu aquesta xifra del moment actual?
Bé, aquesta xifra són 400,000 persones aquí a Catalunya, a casa nostra. En total, el que hem fet són 502,000. 102,000 han sigut amb ajudes d'emergència internacional, acció humanitària. Però de les 400,000 que tenim aquí a Catalunya, d'aquí la xifra que realment crida l'atenció, n'hi ha hagut dues, no? Una és l'increment de la vulnerabilitat extrema, que ha incrementat des de l'any 2019, que era l'últim any abans de pandèmia. Durant la pandèmia va pujar molt, hem arribat a atendre 1,5 milió de persones i hem passat del 2019 a ara, el 2023, amb un increment de persones amb vulnerabilitat extrema aquí a Catalunya d'un 33,3% més, 160,139 exactament.
Quan parlem de vulnerabilitat extrema, què vol dir?
Sí, quan diem vulnerabilitat extrema, són persones que venen a buscar aliments bàsics per menjar, que han d'omplir la nevera. I dit per ells mateixos, es troben en una situació precària que o bé han de passar fred o han de passar gana. I sol ser un problema que a vegades se'n diu de les persones pobres, que a més incrementen i encara són més pobres perquè no poden sortir d'aquest cercle d'exclusió.
Sí,
aquesta és la vulnerabilitat màxima.
Sovint aquí als informatius parlem de macrodades econòmiques o expliquem indicadors que evidentment són molt importants, com el de l'atur. De vegades diem que està millorant o que ara tenim més gent treballant que mai, etc, etc, però és evident que vosaltres teniu una altra realitat molt propera, aquesta de peu de carrer. Això que augmenti, per exemple, la vulnerabilitat extrema, què vol dir? Què estem fent malament? Què està passant? Per què augmenta?
Tenir treball no garanteix res. O sigui, anys enrere, tenir treball, ja sabies que tenies estabilitat econòmica, autonomia personal, podies viure tranquil·lament. Ara no. Tenir treball vol dir, que és aquella categoria que en diem treballadors pobres, que tenen un nivell tan just, aquell lindar entre que tenen autonomia personal o que arriben a la vulnerabilitat, que pot ser que, no sé, per exemple, doncs amb els increments de preus d'aliments bàsics que hi ha hagut ara, amb els preus elevats d'habitatge, de lloguer o hipoteques, amb el tema energètic, totes aquestes coses condicionen que amb el sou precari que pot anar aguantant, la més mínima cosa, ja passem de l'estabilitat a la vulnerabilitat. Pot ser que tinguis aquest equilibri, però demà se m'espatlla a la renta i ja m'he quedat...
Sí, sí, el testimoni que escoltàvem, que et poses malalta i depèn de quins medicaments ja quedo molt tocada, no? No sé si us heu arribat a plantejar què hauria de canviar perquè tinguéssiu cada vegada menys usuaris, és a dir, que hi hagués cada vegada menys gent amb tantes necessitats. No sé si han de millorar els sous, les cobertures socials, els serveis socials, què hauria de millorar?
Nosaltres veiem dos passos importants. Un és poder donar assistència al moment de crisi d'aquestes persones, potenciant encara més aquesta ajuda a través dels ingressos i les persones, empreses i socis que ens col·laboren, complementària a la que doni l'administració, però també hem de mirar que les administracions facin polítiques socials més fàcil accés, més adaptables, o sigui, allò problemàtic, que de vegades hi ha els drets, hi ha les prestacions, estan aprovats al Parlament o al Congrés, però no arriben a les persones. Però hi ha uns canvis una mica més grossos perquè generi canvis en el model econòmic, laboral, d'habitatge, canvis socials, no? Perquè així es puguem transformar la vida d'aquestes persones, perquè si no estaran sempre en el tema assistencial d'ajuda d'urgència.
Molt bé, doncs tant de bo que tot això millori, perquè és evident que aquestes xifres ens han de fer reflexionar tots plegats. Moltíssimes gràcies, Josep Quitet, president de la Creu Roja Catalunya. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
El Premi A és per les que no han pensat mai en un pla B. Emprenedores, a CaixaBank us volem dir que vosaltres també sou el nostre pla A. Inscriu-te a caixabank.cat/premiA abans del 28 de juny i guanya 6.000 euros en formació. Per accedir al premi has d'haver dut a terme una activitat empresarial de com a mínim 2 anys. Consulta tots els requisits al web.
El 4 i 5 de maig, Fira Pallars, Terra de Corder a Tremp.
Tastos elaborats de corder. Tercera mostra de formatges del Pirineu. El dissabte tindràs diferents tastos al Pallars Food Fest i la banda cel obert en directe. I diumenge, dinar popular Pallars Terra de Corder. Vine a Trem el 4 i 5 de maig. Més informació a ajuntamentdetrem.cat.
El 9 de juny se celebren les eleccions al Parlament Europeu. Si aquell dia has de ser lluny del teu poble, de la teva terra, de la teva ciutat o alguna cosa t'impedeix anar a votar, pots fer-ho per correu. Sol·licita fins al 30 de maig la documentació necessària a qualsevol oficina de correus o a correus.es. La rebràs de manera gratuïta al teu domicili. Per correu, el teu vot té tot el valor. Ministeri de l'Interior, Govern d'Espanya. www.interior.gov.es.
El proper dissabte 11 de maig, vine al Clínic Obert. Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic Barcelona, participa en tallers de ciència i salut, concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives i molt més. Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats. Dissabte 11 de maig, vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Més informació a clinicobert.cat, amb el suport de la biotecnològica Amgen.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport, converteix-te en un crack blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El pròxim 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya.
Els col·legis electorals obriran de 9 del matí a 8 del vespre. Si vols saber on has de votar, consulta la targeta censal que rebràs a casa teva. Entra a ine.es o truca al 900-343-232.
Per votar cal portar l'original del teu DNI, passaport o carnet de conduir.
Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Marika Vila s'ha endut el Gran Premi d'Honor del Còmic Barcelona. El guardó reconeix la trajectòria de la dibuixant barcelonina i la seva capacitat tot terreny en un sector on ha fet tots els papers de l'auca. El Marc Garriga s'ha passejat aquest divendres pel Saló i ha parlat amb ella i amb molts altres autors que ens han ajudat a fer una radiografia de quin moment viu el món del còmic a Catalunya.
Marika Vila estava especialment emocionada perquè va ser una de les fundadores d'aquest saló i, tot i els anys que han passat des d'aleshores, ens ha dit que la seva lluita principal continua.
Perquè les dones tinguin veu en aquest mitjà que durant molts anys ha sigut molt, 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 molt territori masculí. Però ara hi ha moltes dones, ara això ha de deixar de ser moda, s'ha d'arrelar i s'ha de construir el discurs intergeneracional.
Allà a prop firmaven dues autores joves, Elena Pons i Laia López, que coincidien a dir que encara cal enderrocar barreres de gènere, però que cada cop el còmic és més inclusiu, i transmetien la seva il·lusió per compartir la seva passió amb els visitants més joves.
Han vingut molts nens i nenes preguntant: "Ai, això ho feu vosaltres?", interessant-se molt pels llibres i les il·lustracions i, bueno, els còmics que fem, i està molt guai, és molt bonic, a mi m'agrada molt.
Jo recordo, el meu pare sempre ha sigut molt friqui i ell em portava, quan jo tenia 10 anys, al Saló del Còmic, quan encara era l'estació de França, que eren quatre taules mal posades, i aleshores fa molta il·lusió, no?, haver arribat a aquest costat.
En qualsevol cas, tots els autors amb qui hem parlat creuen que encara ara cal reivindicar la qualitat literària del còmic. Fins i tot ho diu la gran dama del còmic britànic, Posy Simmons, que acaba de rebre el Gran Premi d'Honor del Festival d'Angolema, el més important del món.
Crec que els còmics són un mitjà molt àgil i permet fer moltíssimes coses. Així que no sé com estan les coses aquí a Espanya, però semblaria que aquí, almenys a Barcelona, són molt populars.
Tot i l'èxit del Saló, doncs, la conseqüència és la precarietat. El dibuixant Pedro Rodríguez ens deia que aquesta feina o és dolenta per la butxaca, perquè no te n'acabes de sortir, o és dolenta per la salut, perquè per sobreviure has de dedicar-hi massa hores. Avui han rebut una bona empenta la canadenca Kate Beaton, premi a la millor obra d'autoria estrangera per Patos, el barceloní Marc Torices, millor obra d'autoria espanyola per L'alegre vida del triste perro Cornelius, i el valencià César Sebastián, premi autor revelació per Ronson.
Bona tarda, Girona, com estem? No hi va haver un gran discurs a l'estació de França, ni coloms blancs ni mocadors al vent.
Doncs així d'animats estan a Girona amb el festival d'estrenes que enfila aquest cap de setmana a la recta final amb una tanda de 6 concerts a l'escenari emblemàtic de les escales de la catedral. Un concert de la Ludwig Band ha arrencat el programa doble d'avui i el completaran els Blaumut, que presenten per primer cop en directe el primer capítol d'Abisme, el disc publicat fa pocs dies. Girona, Maria Rovira.
Amb la cançó El meu amor se n'ha anat de vacances, el primer senzill del disc Gràcies per venir, la Ludwig Band ha arrencat un concert que ha fet aixecar des del primer moment el públic a les escales de la catedral i que ha desgranat les cançons del seu últim treball en un concert en aquest lloc especial que els ha fet retrobar un punt intermig entre els tipus de concerts que volen fer, tal com explicava Quim Carandell i Pau Esteve.
Estem ara un mes assajant per preparar-nos per a un format així més festivalero, com si diguéssim, més de festa major, perquè venim de fer la gira d'auditoris. I ara, de sobte, aquest concert ens agafa una mica mig camí, perquè estem entre el festival i el concert més recollit, no?
És un punt mig entre la festa i l'auditoriet.
Cançons corejades com El fill del rei o 30 monedes i el cantant Quim Carandell barrejant-se amb el públic, baixant les escales de la catedral amb cançons com Contraband, en un concert on la Ludwig Band ha creat una comunió especial en el públic, en aquest escenari emblemàtic, on tocaven per primera vegada, en un concert que ha acabat amb una de les cançons més destacades i més conegudes, S'ha mort l'home més vell d'Espolla, també corejat per tot el públic.
Si mai es fa un rànquing de sintonies de programes de ràdio, aquesta ha de figurar, no sé si al primer lloc, però molt, molt amunt. Potser al primer lloc.
Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda.
És la música que embolcalla un espai amb gran sintonia, gran títol i gran director presentador. Només ell preguntaria a un convidat com és la selva en la fosca de la nit. Toni Arbonés, dels Viatgers de la Gran Anaconda, benvingut al Catalunya Nit.
Moltes gràcies, Manel.
D'on va sortir aquest títol, que també és ben bo?
Bé, aquest títol va sortir d'un viatge que vaig fer l'any 84 a Nicaragua, quan ja era aquí a la ràdio, a l'estiu. Vam agafar amb dos companys i vam dir, escolta, anem a Nicaragua, que han de fer eleccions als sandinistes, a veure si guanyen. Sortien de la dictadura, els sandinistes podien optar al poder, i aprofitem les vacances i anem a fer cròniques. I vam anar, i allà pues, vam comprar alguns llibres que jo vaig deixar a la llibreria. I al cap del temps, això vol dir l'any 96, cercant un títol pel programa que havia proposat de fer, doncs vaig veure un llibre que es deia Los viajeros de la Gran Anaconda, que era un llibre fet per una antropòloga nicaragüenca, es diu Milagros Pal, sobre els latuames, que són uns indígenes de l'Amazonia colombiana. I llavors allà, doncs, hi ha aquesta història mítica amb la que comencem el programa, els ancians latuames van arribar, no?, navegant en el ventre que no donaran a compte, doncs ve d'aquí. Doncs, és la història mítica d'aquesta gent.
Un minut d'entrevista i tot el que hem après ja. Però, si avui t'hem convidat és per parlar del llibre dels Viatgers de la Gran Anaconda, ja n'hi va haver un, aquest és el segon. Són 17 entrevistes que estan endreçades cronològicament des del 97 7. Fins ara.
Exacte.
Com has fet la selecció?
Bé, és molt difícil, clar. Imagina't, són 28 anys de programa, des que va començar l'any 1996 fins ara, vol dir que no sé quantes entrevistes deuen haver-hi, però 3 o 4 milers, segur, no?
Doncs et proposo voltar una mica, va. Tortell Poltrona, arrel de la seva experiència intentant fer riure els nens de Colòmbia, tu dius, pobresa no és sinònim de tristesa.
Sí, això ho hauràs vist tu també, sí, sovint en els teus viatges, no? Que moltes vegades des del món occidental, doncs de l'Europa tipa, per dir-ho d'alguna forma, doncs ens pensem això, no? Associem la misèria amb la infelicitat. La felicitat, qualsevol persona jugant amb terra pot ser feliç, sí, entens? I això ho veus quan viatges a altres països. No et dic que estigui justificant la pobresa, no la justifico en absolut, no? Però sí que et puc dir això, no? Que jo he vist moltes persones de pobles o de països que des d'aquí doncs, els considerem subdesenvolupats, que són feliços. Probablement més feliços que molta gent aquí.
Sí, ara comencem a viatjar amb el següent personatge que tens al llibre, que és Amin Maalouf, l'escriptor. Sí. Ostres, m'ha cridat molt l'atenció el concepte de viatge al segle XVII. Perquè, clar, quan viatges hi ha gent que busca comoditat, gens que menys, però...
L'any 1600, com es viatjava l'any 1600?
Com es viatjava?
Clar, doncs hi havia fascinerosos, lladres pels camins, tot era insegur, era molt difícil fer qualsevol trajecte. Era una aventura.
Això de començar un viatge i la gent dir-se adéu gairebé per sempre, no? Dius,
clar,
marxo, perquè
no hi ha ruta...
Així com ara quan viatja la gent ho vol tenir tot controlat, saber on menjarà...
Trigaven anys els viatges sense possibilitat de contacte, pràcticament.
Clar. Després hi ha un capítol sobre una passejadeta a peu des de Bangkok a Barcelona.
Sí, 16.048 quilòmetres, més o menys, eh? I tot... una aventura, com us ho podeu imaginar, que vam seguir atentament a l'Anaconda, pas a pas. Una gesta, jo crec que és una gesta. No ens podem imaginar el malson. Mira, sempre explico un cas. Quan van creuar l'Uzbekistan, les zones desèrtiques de l'Uzbekistan, que van enxampar a temperatures altes, per aixoplugar-se feien servir les ombres dels pals de telèfon.
Imagina't.
No hi havia res més. Però, és clar, el sol es mou, i l'ombra també. I ells es movien amb l'ombra del pal.
Clar,
són coses...
molt extremes, sí.
Molt extremes.
Et feien enveja per això mentre hi parlaves?
La veritat és que... Perdoneu, Lluís i gent, però no, perquè... no sé, jo els veia patir molt. Pensa't, no? Tres anys cada dia buscant un lloc per dormir. A Birmània, a Tailàndia, al Pakistan, a l'Índia, a Bangladesh. A Bangladesh estaves dins de la tenda i estaves envoltat de gent amb llanternes intentant, enfocant-te dins de la tenda a veure què feies. O sigui, constantment tenien 1.000 ulls al voltant observant-los, com si fossin micos del parc.
Amb la Irene Cordón he descobert, i amb el teu llibre, que per descobrir piràmides tan o més autèntiques que les d'Egipte es pot anar al Sudan, també.
Sí, podia anar, però malauradament la guerra ara fa inviable aquest territori. Doncs sí, clar, ja has vist doncs, que a Sudan hi ha més piràmides que a Egipte.
Sí.
Hi ha gairebé 300 piràmides, 280, crec, mentre que a Egipte n'hi ha unes 120-125, no?
I del concepte de viatge, que és molt ampli, i tu ho expliques molt bé, però de vegades per fascinar-se no cal anar gaire lluny ni agafar avions. La teva passejada per Espinelves amb Martí Boada és captivadora. A mi encara estic ara fascinat amb els talps, que aneu parlant allà d'uns animalons, anomeneu els talps, i ell diu que els talps es mengen cada dia l'equivalent al seu pes.
Sí, sí, i crec que no poden aguantar més d'un parell d'hores sense menjar. És a dir,
si no
necessiten
moriríem.
Estar menjant constantment, no? Bueno, ja saps que el Martí em feia examen, no? Quan sortíem sobre terreny.
Queden llocs com Papua Nova Guinea, que tu en parles amb Xavier Calvo, on els nens buiden un arbre per tenir una canoa per anar a l'escola.
Sí, sí. Després de 28 anys de fer el programa, penses... has exhaurit el món. Ja no queda res per sorprendre't.
No.
El món ens continua sorprenent, perquè hi ha... com volem ser tan necis de pensar que ho sabem tot del món? Però si jo tinc 64 anys, us ho confesso ara que no ens escolta ningú, no? I hi ha molts llocs de Catalunya que no hi ha anat.
I va haver un moment al llibre que vaig pensar, ostres, mira el Toni, que és juganer, que s'ha entrevistat a ell mateix, perquè entrevistes el Toni Arbonès,
sí.
I vaig pensar, hòstia, mira, s'ha fet aquí una entrevista, però no és l'explorador de mons verticals, em sembla que n'hi dius.
El colmo del narcisisme, no? Sí. Fes una autoentrevista.
Bé, podria ser un joc,
Sí, sí.
Però l'aprofito... és un capítol que parles amb un altre Toni Arbonès, que és explorador de mons verticals, ni dius, un escalador, però ho aprofito per dir, si jo t'hagués d'entrevistar tu en el teu programa, que ens canviéssim els llocs, quin viatge destacaries tu?
Clar, podríem parlar del K2, no? De quan hi vaig l'any 88, que va ser certament doncs, una experiència que va marcar la meva vida professional i la vida personal. Podríem parlar de Cambodja, doncs dels temples d'Angkor, no? Que és un lloc fascinant, o era en el moment que hi vaig ser un lloc fascinant, no? Potser ara doncs, s'ha massificat i ja no el veuríem com va ser. Podríem parlar de la Terra del Foc i de la Patagònia, no? Aquest territori que exerceix una atracció... difícil de justificar, perquè, clar, és un lloc, la Patagònia, que és pla, on el vent hi bufa constantment, desolat, desagradable, fins i tot si parles amb la gent que hi viu, diu, home, què us atrau, no? Però, clar, aquella Terra del Foc trencada amb aquells noms de Seno Última Esperanza, Canal Obstrucción, Isla Riesgo, dius, ostres.
T'ha passat, després de fer alguna entrevista d'aquestes, que hagis volgut copiar o repetir aquell viatge?
Sí, clar, no, jo, això és una malaltia, perquè després de cada entrevista jo arribo a casa i dic, escolta'm, i si anem aquí? Perquè m'acaben d'explicar que llavors és constant, constant el voler fer, el voler anar.
Hi ha alguns llocs que són més o menys assequibles, és a dir, necessites evidentment temps i suposo que diners, això sempre, però gent que entrevistes que aquell viatge és pràcticament irrepetible, com el farmacèutic de les Illes Balears, no?
Sí.
Que va veure els Coma, sí. Que són una tribu que no han vist mai una persona blanca.
Sí, sí, el Joan Cirera, sí. Ell explica que era la notícia de les muntanyes on viuen els Coma, que hi havia un blanc. Bé, de fet, el viatge el comença amb un amic, no? Són dos blancs, però feia... Hi havia gent que no havia vist mai un blanc, efectivament, no? I es fa famós, perquè, entre altres coses, balla com ells, no? És a dir, quan hi ha una festa, balla fins a caure extenuat, no? I em sembla que té un sobrenom, diu, sí, el blanc que balla,
fins a defallir
com nosaltres, no?
Sí. Arriba i es posa a ballar d'aquesta manera desaforada en un funeral.
Sí, sí. Sí, sí, aquesta és la gran diferència que veiem en molts països, no? Que la forma de celebrar el viatge més llarg, no? Perquè a l'Anaconda també hem parlat de funerals amb la del Beltrán, que són formes d'entendre la mort per diversos pobles o cultures del món, no? I hi ha molts pobles, doncs, que efectivament en els funerals ballen, com a Ghana, per exemple.
L'Amazones, el riu més cabalós, llarguíssim, l'aigua que neix al Perú acaba passant tot el país, al Brasil, i acaba desembocant a l'Atlàntic. Els viatgers de la Gran Anaconda, després de 28 anys, també estan a punt de fer allò de que va desembocant, de fondre's a l'oceà.
Sí, sí, diguem-ho d'aquesta forma. Sí, sí, tots els viatges, com dic, tenen un hola i un adéu, no? La vida és un hola i un adéu, el viatge de la vida. I l'Anaconda, doncs, també. L'Anaconda ha pogut viure 28 anys, i això, doncs, la Gran Cérvol ho agraeix moltíssim, no?, haver tingut aquesta possibilitat. I sí, i finalment, doncs, arriba el dia de l'adéu.
Ja tens clar amb quins viatges acabaràs?
Amb quins viatges? Meus o...?
El programa, de moment el programa.
Del programa, sí, sí, els viatges amb els que acabaré estan, sí, sí, estan ja programats. Parlarem amb el Xavier Moret del Japó. Hi ha altres sorpreses que no desvetllaré. S'haurà d'escoltar l'Anaconda en el seu darrer tram.
Quin dia serà?
El 7 de juliol, em sembla. El primer dissabte de juliol serà el darrer programa dels viatges de la Gran Anaconda, que serà diferent a la resta de programes.
Abans m'has explicat els viatges que ja has fet que destacaries com a viatges de la teva vida. Quin tens pendent? Quin realitzaràs?
Doncs mira, Papua. Precisament Papua és un dels viatges que tinc pendents i espero poder-lo fer realitat amb en Xavier Calvo l'any 2025.
Doncs en nom de tots els oients, moltes gràcies per haver-nos deixat viatjar a la mateixa canoa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per gosar viatjar amb aquesta canoa.
Una abraçada.
Una abraçada.
Catalunya Nit.
Des de dilluns que tenim un home patint. És una persona que no es pot moure, no es pot bellugar, perquè ha quedat empaperada amb tots els cartells electorals de la campanya que tenim en marxa. És un home que va crear el nostre dibuixant al cap. Bona nit, Jaume.
Molt bona nit.
I aquí el tenim patint i es tractava que la gent s'hi trenqués el cap i trobés allò una bona frase que digués aquest pobre home, que ha quedat allò completament immobilitzat de tants cartells electorals que li apreten les mans, les cames i tot plegat. Quines propostes hem rebut?
Aquest acudit, que és de campanya electoral, representa que és polític, tot i que no hi ha cap mena de connotació sobre cap partit, més cap aquí o més cap allà, hem rebut respostes amb pujades. La gent s'empipa amb això de la política, no? La política és, crispa els ànims de la gent, no? Ja t'en dic un parell que m'han fet una mica de gràcies, i després et dic la finalista, la Sònia, per exemple, em diu, doncs, que llargues em està fent aquesta campanya electoral, no? ja, que és una reflexió que la podríem fer empaperats i sense empaperar també, eh? Se'ns fan llargues ja les campanyes, no? O la Carmen, que ens diu, encara que votis, t'empaperen. Però la que més gràcia m'ha fet a mi és...
I ara ja romà. La guanyadora,
sí, sí, anem a Pinyó, al romà. El romà ens proposa que el personatge digui, m'estic desenganxant d'aquests polítics. Com més enganxat a la paret, doncs més desafecció política. M'ha fet gràcia.
Molt bé, bon joc de paraules del romà, que li mereix el triomf aquesta setmana i, per tant, rebrà la vinyeta amb el dibuix del cap i les seves pròpies paraules, un regal ben xulo. Moltíssimes gràcies, Jaume, que tinguis gràcies, molt bon cap de setmana.
Molt bona nit i bon cap de setmana.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Entrades i abonaments a la venda per a la temporada 24-25 de BCN Clàssics.
11 concerts extraordinaris al Palau de la Música i al Gran Teatre del Liceu.
Gustavo Dudamel i London Symphony Orchestra. Masaki Suzuki i Eugeni Kisin. Don Halle Orchestra Zurich.
Midori, Patrizia Kopaczynskaya, Emmanuel Heim i Serena Sáenz.
Més informació a bcnclassics.cat.
La millor plantilla s'aconsegueix jugant. Campus Barça Academy Sport converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la quarta edició del Campus Femení Barça Academy Sport. Informa't a campusfcbarcelona.com. Campus organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El proper 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Els col·legis electorals d'auriran de 9 de maig en tas 8 de la vespada. Si vols saber on has de votar, consulta la carta censal que recebràs en casa tua, entra en INE.es o telefona 900-343-232. En ta votar cal portar original de ton DNI, passaport o carta de conducir. Més informació en 012 o en eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hi ha una persona que té paraula, en concret una cada dia i de molt important, i ens l'explica aquí el Catalunya Nit, Olga Clapés.
Bona nit, Manel.
Benvinguda un dia més. Quina és la paraula avui?
Doncs mira, avui important, perquè és el dia de la llibertat de premsa i volem parlar d'aquesta paraula que tant ens representa.
Sí.
Premsa amb M, que va donar lloc al catalanisme premsa en castellà. No sé si ho sabies.
No.
Premsa és un catalanisme.
Ah, sí?
Sí, sí, en castellà. I premsa ve del llatí premere, que volia dir prema, perquè la primera accepció de premsa és la màquina de premsar. I d'aquesta mateixa arrel tenim oprimir i reprimir, que és el contrari del que hauria de fer la llibertat de premsa, tenim pressió, que tampoc hauria d'existir en cap cas, tenim esprema i comprimir, que és el que fem tot sovint amb la informació, i una altra paraula relacionada des de l'etimologia amb premsa és la impremta, ben necessària i present en la història de la premsa. I per acabar, una cada vegada es preferiríem que no existís a les redaccions, però que és el pa de cada dia, ja m'ho confirmaràs, la pressa.
Sí, 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 t'ho confirmo, i per això t'he de dir ja molt ràpidament, bona nit.
Apa, bona nit.
Gràcies.
Adéu. The girl them's killer, on the ball, some give it to, some give it to, some give it to our girls. 5 million and 40 naughty shorty, baby girl, all my girls, on the ball say, well, I'm on the way, the time cool, I wanna be keeping you warm, I got the right. Es confirma la teoria que els divendres la Gemma Puig té aquella pulsió de ritmes discotequers. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit. Ara sembla que me'n vegi cada divendres de festa i no...
Sí, sí, sí.
No sé, però és tu, coincidència, eh? És coincidència. T'haig de dir que és coincidència.
Molt bé, avui què t'ha portat, doncs, a escollir aquest
Mira,
tema?
Mira, he triat aquest tema del Sant Pol, que es diu temperatura, doncs perquè del cap de setmana em costava una mica, no? Què és el que resumia el cap de setmana?
Sí.
Doncs potser el que més notarem és que la temperatura puja, és a dir, que els migdies, tant el dissabte com diumenge, doncs es notarà aquest augment del termòmetre. I també de nit i matinada, perquè avui hem tingut un matí molt fred o fresc, i en canvi, tant dissabte com diumenge, no farà tan fred tampoc a primera hora. Però tindrem una mica de tot. Tindrem estones amb sol, bandes de núvols prims, dissabte algun ruixat cap al Pirineu Occidental, poquet, i diumenge sí que a la tarda tornarem a tenir una mica més d'inestabilitat i, per tant, algun ruixat més. Per tant, com que tenia tantes coses a dir, doncs la temperatura.
Exacte, doncs ho has explicat molt bé, que tinguis molt bon cap de setmana.
Igualment.
I com la temperatura, puja, puja.
Això mateix.
Doncs ens anem ambientant pel cap de setmana, però l'última cançó torna a ser aquesta.
Hola, sóc l'Aliz. Avui és un dia molt especial per a mi. Publico el meu segon àlbum d'estudi, Conducción Temerària. Un àlbum amb històries sobre la velocitat, el frenetisme i la fugida cap endavant, on l'element principal són guitarres elèctriques embogides. Espero que us agradi. Bona nit. Would have tried not to know how you are.
Doncs la cançó de l'Alice, una de les que podeu escoltar al cap de setmana, la que us presentava ell mateix, i aquesta que sona per última vegada ens condueix a la sortida, és Lovers, del grup Lovers, el tema Boxers. Nosaltres tornem dilluns amb tota l'actualitat que ens trobem a partir d'ara i sobretot del mateix dilluns. Que tingueu un molt bon cap de setmana.